Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un estudi realitzat per SAD Creàpolis indica que el 55% de les innovacions de nous productes fracassen perquè no són accessibles al consumidor. L'estudi analitza l'evolució entre el 2012 i el 2016 i avui al Sant Cugat a fons coneixerem els motius. I ho farem amb l'Anna Maria Varela, que és directora de l'estudi i professora de màrqueting de SAD. Anna Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per a l'estudi, per aquest estudi, quines són les dades de les quals heu partit? És a dir, quines són les fonts que vosaltres heu analitzat?
Nosaltres no hem fet una recerca per fer un estudi concret per aconseguir aquestes dades, sinó que he fet servir dades que provenen d'un panel, de Kantar World Panel, que són la declaració de els actes de compra que realitza cada família, no?, en un període determinat. Llavors, aquesta base de dades, el que hem fet és combinar amb altres fonts, amb altres estudis amb els que hem pogut accedir, sobre la innovació o sobre el pes de les innovacions amb la cestella familiar de cada família. Jo crec que lo important és definir una miqueta què és el que entenem per innovació.
Exacte. Això és el que anava a preguntar ara, perquè, clar, innovació pot ser qualsevol producte nou que no existís abans, o pot ser una simple modificació d'un producte que ja coneixem.
Exacte. El fet de fer servir dades que no són nostres, sinó que no són de Kantar, el que hem fet és adaptar la definició que feia Kantar d'innovació. Llavors, el primer és que ens centrem en el mercat de gran consum, és a dir, que no estem parlant de tot tipus de productes, sinó que són únicament aquells que pots comprar en un supermercat, vale? Alimentació, drogueria, higiene, cosmètica, etc. Llavors, entenem per innovació com aquells productes o aquelles referències que aporten una característica nova a la categoria. Això vol dir que no posem ni nous dissenys de packaging, ni nous formats més grans o més petits, sinó que són només aquells que són els primers que aporten aquesta característica a la categoria. Això fa que fem servir un número de dades molt més petit que amb altres estudis, que l'únic que fan és considerar les noves referències, sense cap mena de criba. I per això estem parlant d'un número més reduït d'innovacions.
A l'estudi parleu de sectors, uns que han estat concretament objecte d'estudi, i després dins d'aquests sectors de categories.
Exacte. Normalment el que parlem de productes de gran consum, és a dir, aquests productes que es troben en un supermercat, inclouen sis sectors, específicament alimentació, begudes, alimentació infantil, drogueria, higiene personal i alimentació animal, el menjar per mascotes. Llavors, això són els sectors que normalment s'entenen com gran consum. I dintre d'aquests estem parlant de 85 categories, des de 50 categories d'alimentació, de begudes, de drogueria, etc. I el que fem és excloure tot el que són productes frescos i a granel, sinó que estem parlant només de productes envasats que es poden trobar en un supermercat.
L'estudi, en aquest estudi que heu fet, es desprèn que la tendència en el període que heu analitzat, que és del 2012 al 2016, és una tendència decreixent. Una de les dades que oferiu és que hi ha un promig de 156 innovacions l'any, que vist així des de la ignorància serien moltes, no? Però que potser per a les marques, per als fabricants, segurament són poques, no?, com demostra l'estudi. I que efectivament la disminució d'aquestes innovacions representa un 23%. Però ens centrem en el sector que més innovacions concentra, que és el sector de l'alimentació.
Exacte. En aquest període, com ben deies, estem parlant de no arribar a 800 innovacions, i això es deu no a que no hi hagin noves aparicions de productes en el mercat, sinó que la nostra definició és molt estricta i només considerem el que realment aporta alguna cosa novedosa. Això comparat amb altres països, la veritat és que és poc. Vull dir que sobretot, i abans de la crisi estem parlant de nombres molt més alts, la crisi ho ha frenat moltíssim, perquè estem parlant de que innovar és car, les empreses han d'invertir, han de tenir temps per desenvolupar les propostes, i llavors estem parlant de números que són petits, però que a més, malauradament, estan decreixent. I però aquest és un tema que ens preocupa.
Parles d'inversió de temps i de diners, però, clar, des del punt de vista del consumidor, la sensació és que cada 2 per 3, és a dir, molt, amb poc temps, sempre hi ha novetats.
Exacte, però és que estem parlant d'un mercat enorme. Ja. Estem parlant d'un mercat d'alimentació que és molt gran i que allà en moltíssimes categories estem parlant de que nosaltres hem identificat 85 i de dintre de cada categoria hi ha moltíssims tipus de productes i moltíssimes marques, amb la qual cosa, si només en parlem de 781, estem parlant d'un número molt minso, molt petitot. Llavors, com ben dius, dintre de lo que és gran consum, la categoria més activa és alimentació, però també és la categoria més gran, eh? I realment ocupa, pues, pràcticament el 60% de les innovacions de gran consum. Però jo crec que el tema interessant i el tema que hem de tenir més atenció, parar més atenció, és el tema d'aquesta disminució, no? Que encara que hi hagi aquesta sensació que a vegades es deu, pues, a que moltes etiquetes tenen un flash, o canvien de format, o canvien de disseny de packaging, realment el que són innovacions i productes novedosos són molt més petits dels que podria semblar a primera vista.
I precisament el sector de l'alimentació, que com deia més on es produeixen més innovacions, implica que també hi ha una competència més ferotge i que per tant hi ha aquesta necessitat d'innovar constantment perquè el mercat és gran, però també hi ha molta més gent a repartir el pastís.
Absolutament, estem parlant de productes de mercats molt madurs, és a dir, que no creixen, el total del mercat no creix, sinó que quan, si tu vols incrementar les teves vendes, doncs normalment el que has de fer és treure quasi participació al competidor. Llavors, clar, si el mercat no creix, el pastís no creix, el que has de fer és, per augmentar la teva part, has de sorprendre, has
diferenciar-te,
oferir propostes més atractives o més adaptades a les noves necessitats.
Dins del sector de l'alimentació heu establert 5 categories que són les que concentren, i ara sí que entendrem ben bé i visualitzarem segurament que són les que concentren aquestes innovacions.
Exacte.
Estem parlant de què?
Estem parlant sobretot de iogurts, de xocolates, de sopes i caldos, de detergents i de plats preparats, que són aquelles categories que són molt més actives i que acumulen, doncs, pràcticament el 30% del total d'innovacions del mercat d'alimentació. Són 4 d'elles són d'alimentació i una és de higiene personal. Jo diria que potser destacar la categoria de iogurts, que tots tenim molt present, que sí, sempre hi ha novetats de productes, de versions, de sabors, i això en el període estudiat, del 2012 al 2016, els iogurts acumulaven quasi un 8% de les innovacions, són quasi 12 innovacions per any, que és moltíssim. Xocolates també és una categoria molt activa, sopes, detergents, etc. Estem parlant de categories en les que hi ha empreses molt importants que realment dediquen molt esforç a innovar i a oferir noves opcions al consumidor.
Quan parlem d'innovació, aquestes innovacions poden correspondre a les marques de fabricants o bé poden correspondre a les marques del distribuïdor. I en aquest capítol, doncs, aquí hi ha una clara tendència a la innovació per part de les marques dels fabricants, no?
Exacte. Jo crec que a partir de la crisi, i potser una mica abans, el creixement de marques de distribuïdor, és a dir, d'ensenyes, de supermercats que t'ofereixen la seva pròpia marca, ha crescut moltíssim. I en categories que estem a nivells molt alts, molt alts. I clar, això fa que quan el consumidor arriba al lineal i troba la prestatgeria, l'oferta d'un determinat producte, doncs pugui triar entre marques de fabricants tradicionals i pugui triar la marca pròpia de l'ensenya que visita. Però clar, efectivament aquesta prestatgeria té un espai limitat, amb la qual cosa no pots tenir un sortit enorme només dedicat a una categoria determinada o un tipus de producte determinat, en funció de lo gran que sigui el supermercat. Si és un hipermercat tindràs més oferta i si és més petit pues tindràs un nombre de productes més limitat. I el que és curiós, i analitzant cada una d'aquestes 781 innovacions i veient quina és la marca que hi ha darrere, sí que hem vist que la majoria, quasi el 90% de les innovacions, són de marques de fabricant.
I un percentatge molt petit de les marques de distribuïdor, que en aquest cas, perquè la gent ens entengui, tindríem són els supermercats, els hipermercats.
Exacte.
No? Que en hi ha dos casos concrets, que seria el cas de Lidl i el de Mercadona, que són els que concentren la marca blanca, per exemple, del sector.
Bueno, a veure, està lligat a la seva estratègia de negoci. Tant Lidl com Mercadona tenen una estratègia de negoci que limita el número de marques de fabricant tradicional i concentren la seva oferta en les marques pròpies, en marques que ells desenvolupen i que van fent llançaments i novetats de la mateixa manera. Dintre d'això, òbviament, el pes d'aquestes marques i el de les innovacions d'aquestes marques és més gran que amb altres ensenyes que pugui, amb el seu estratègia de negoci, el lloc de la marca de distribució sigui més petit.
Anem al fracàs d'aquestes innovacions. Uh-huh. Ho comentàvem, hi ha productes que en funció de les superfícies de què parlem, és a dir, dels distribuïdors, en funció d'aquest espai, doncs, i responent a les estratègies que tenen, trobarem o no trobarem aquestes innovacions.
Exacte. Jo crec que és interessant que el consumidor, quan veu un producte nou al lineal, pugui plantejar-se què és el que hi ha darrere, no? I darrere de cada producte nou hi ha molt de temps i molt d'esforç des del moment que es decideix el tipus de producte que s'ha de llançar o que pot ser una oportunitat o que pot ser interessant pel consumidor, el fet de que sigui realment realista el poder-lo desenvolupar a un preu accessible pel consumidor i que realment aconsegueixis desenvolupar aquesta idea amb un producte concret. Un cop això s'ha solventat, després l'has de fer accessible, és a dir, l'has de distribuir, ha de poder arribar al lineal. I llavors, clar, dintre d'aquesta decisió no només està el potencial del producte en si mateix, sinó que el distribuïdor tingui espai per oferir-li. I aquesta és una decisió intermitja, amb la qual jo sempre dic que la innovació és com una carrera d'obstacles, no? Has de tenir una bona idea, has de ser capaç de desenvolupar-la i arribar a un producte que sigui realment interessant i atractiu, però després l'has de distribuir. Llavors has d'aconseguir que els distribuïdors del sector cedeixin una part d'aquest espai limitat a aquest producte. I quines raons pots tenir? Pues poden ser en funció de les altres marques que estan distribuint o del nombre de marques que han decidit tenir per cadascuna de les categories, perquè evidentment no pots tenir un nombre infinit de marques, o pot ser dintre de l'estratègia, potser ells tenen una opció que els interessa més oferir. És a dir, que hi ha moltes raons per les quals un producte pot arribar o no realment a les mans del consumidor.
Però és curiós perquè, Ana Maria, en el cas de dels grans supermercats, tots estem pensant en Eroskis,
Carrefour, Alcampos...
Totes aquestes grans superfícies, és només per una qüestió d'espai que ja sí que les innovacions les trobarem amb més facilitat?
Jo diria que tot va lligat. És a dir, cada marca, cada ensenya té la seva estratègia de negoci. Llavors, l'estratègia de negoci d'aquestes grans ensenyes òbviament passen per grans superfícies amb les quals el consumidor sap que ho pot trobar tot. Llavors, bueno, pues, val la pena desplaçar-se fins a on estigui aquesta empresa perquè saps que busquis el que busquis, probablement el trobaràs. Pues aquesta és una estratègia de negoci lligada a l'espai. Òbviament, si tens un espai més reduït, tu no pots oferir el sortit no pot ser tan gran. Llavors, bueno, òbviament va lligat amb tot, les decisions que fa cada empresa de la seva estratègia de negoci va lligada a la ubicació on poses el supermercat o la botiga en concret, a l'espai disponible, al nombre de marques que ofereixes en una determinada categoria i el pes que tens entre la teva pròpia marca i les marques dels teus clients, d'alguna manera. És una estratègia i cada consumidor tria aquell supermercat o aquella ensenya que li sembla més adequada per les seves motivacions.
Crec que abans ho has comentat, que als consumidors ens agrada, no? Hi ha un percentatge elevat de consumidors que reconeixem que ens agraden provar els nous productes. I que, per tant, doncs, aquesta informació, aquesta dada, no casa, no quadra amb la informació del fracàs d'aquestes marques. La resposta la trobem amb l'estudi que esteu fent vosaltres.
Jo diria que sí, era una de les fonts que hem fet servir, és un estudi d'ECOC, que es diu ShopperView, que analitza i que pregunta al consumidor aquest interès en descobrir coses noves. I és evident que el consumidor, amb un 80%, afirma que realment està interessat en provar coses noves, en principi. Després s'ha de veure si realment l'oferta que li fa s'encaixa amb les seves necessitats i si el preu que li demanes és el que ell considera just per aquest extra valor que li estàs demanant i que després, quan arriba al punt de venda, el trobi. Amb la qual cosa, que en general comentis que t'agrada provar coses noves no vol dir que efectivament acabis comprant una determinada proposta. Tot ha d'encaixar de la manera perfecta pel que el consumidor considera que aquesta proposta és interessant.
Però llavors, quan expliqueu que un dels problemes és que el comprador es troba aquesta innovació un cop es troba en el punt de venda, vol dir que no hi ha hagut un treball suficientment eficaç previ, amb publicitat, amb promoció...
Exacte, a veure, el que és veritat és que el consumidor, quan va al punt de venda, és quan efectivament té el xip posat de comprar aquesta categoria o de mirar aquests tipus de productes, i és més possible que se n'adoni que hi ha una nova referència o una nova oferta amb el punt de venda. Òbviament, si has fet un treball previ de comunicació, com tu dius, de publicitat, per informar que hi ha aquesta nova opció, òbviament el treball és molt més fàcil, perquè ja vas al punt de venda a buscar efectivament aquest producte. Però no sempre es dona o no sempre arribes al consumidor que realment està interessat en aquell producte, que aquesta és una dels problemes de la comunicació, no? Que tu pots emetre un anunci en televisió o en ràdio o en grans mitjans, però no tens la seguretat que impactaràs amb cadascun dels consumidors que puguin estar interessats en aquest producte. Per tant, sí, jo diria que el punt de venda és el punt clau, el moment de la veritat, on el consumidor està amb el xip de comprar i d'estar més receptiu als missatges, i aquest és el problema, que fins i tot estan receptiu als missatges, moltes vegades molts productes no són capaços de transmetre aquesta novetat, i una de les dades que fem servir és que de cada 100 nous productes, només el 4% són realment identificats com nous productes al punt de venda pel consumidor. És a dir, que el flash que posa Nuevo o el consumidor és capaç de fer la comparació amb el producte que hi havia abans, etc., faci que el consumidor se n'adoni que realment és un producte. Per tant, lligat a el que t'explicava de les dificultats de desenvolupar un producte, de les dificultats d'un cop desenvolupat ser capaç de que arribi al consumidor i que estigui al punt de venda, no hem d'oblidar que un cop al punt de venda no està tot el producte venut, sinó que hem de ser capaços de també desenvolupar productes, maneres de captar l'atenció del consumidor i que el consumidor se n'adoni que allò és un producte nou i s'atreveixi a provar-lo.
Jo et preguntava abans de començar aquesta conversa que quan un fabricant vol innovar, vol presentar un nou producte, en teoria se suposa que s'ha de fer un estudi de mercat, s'ha de tastar, has de tenir algunes referències per saber que aquell producte no una garantia, perquè llavors ningú no juga sobre segur. però sí una certa garantia que allò pot funcionar.
Exacte.
Es fa, no es fa...
Bueno, hi ha de tot. A veure, una de les coses que veiem a l'estudi és que la taxa d'èxit dels productes que arriben al punt de venda, o sigui, de productes que efectivament s'han llançat, està per sota del 50%. Amb la qual estem parlant d'una taxa de fracàs bastant important, i tots aquests productes que fracassen tenen darrere una inversió i un esforç que és important. Per tant, sí que és cert que la majoria dels fabricants, la majoria dels que desenvolupen productes nous, intenten esbrinar l'abans possible la possibilitat d'aquest producte que tingui èxit. És a dir, des del primer moment que penses en què pot funcionar o què no pot funcionar, si ets capaç d'identificar el que té més possibilitats d'entrada i poder posar tots els esforços en aquests productes que tenen més opcions, evidentment t'estalvies molt de temps i molt d'esforç. Per tant, sí, seria molt interessant que poder fer qualsevol mena de prova o qualsevol mena d'estudi de mercat, de manera que puguis veure pues, si almenys la idea al consumidor li pot semblar atractiva, perquè si ja d'entrada la idea no li sembla atractiva, pues, potser ens dediquem a una altra cosa que pugui tenir més possibilitats.
Perquè ara, per exemple, amb internet, que està a l'ordre del dia amb tots els sectors, en l'àmbit del màrqueting, la publicitat i a l'hora de llançar productes, ha de ser molt útil i la inversió potser ja no és tanta com fa uns anys enrere.
Exacte, estalvies molts diners però també estalvies molt de temps, és a dir, és molt fàcil posar en marxa un estudi de mercat petitet, no cal que sigui que estiguem parlant de milers d'una mostra molt gran, sinó que podem parlar pues, d'un grup petit, qualitatiu, que la gent pues, opini i valori, i de fet hi ha moltíssimes empreses que estan començant a desenvolupar processos de cocreació, és a dir, des del primer moment que des d'internament es comencen a plantejar les opcions, normalment no es planteja només una opció, sinó que planteges un ventall d'opcions de per on poden anar els trets a mig, llarg termini, doncs ja des del principi, des d'aquest començament, ja fas un primer cribat i preguntes al consumidor o als teus clients, pots tenir una base de dades de clients que hagin fet promocions o que estiguin disposats a col·laborar amb tu i que a sobre estiguin superencantats de col·laborar amb les marques amb els que ells tenen més familiaritat. I llavors els hi planteges aquestes idees. Seria per tu interessant un producte d'aquestes característiques? I això ho pots fer molt ràpid i molt barat. I a partir d'aquí et vas concentrant els esforços en tots aquells productes que poden tenir més opcions d'èxit.
Hi ha un concepte que encara no hem tocat i que sí que surt en aquest estudi i que parla de les còpies de productes. És a dir, quan trobem un producte nou que ha sortit al mercat, passa molt poc temps fins que una altra marca t'està oferint un producte pràcticament idèntic.
Exacte. Això és veritat i això és un dels temes que realment hem de tenir més en compte a l'hora de desenvolupar les novetats. És a dir, d'on surt la idea? D'on surten les fonts? Pues moltes vegades poden sortir d'inspirar-se en productes diferents o en mercats diferents, en un altre país, que hi hagi una idea semblant o altres marques. I, òbviament, moltes vegades pues, les altres marques, la teva competència és la font d'inspiració. I moltes vegades el que fas és partir d'una idea per millorar-la o per oferir algunes característiques especials. El que passa és que, de vegades, i no sempre, no totes les marques tenen accés a tota la informació de la mateixa manera, és a dir, un competidor pot inspirar-se en un producte competitiu quan ja el troba al Lineal o quan ja el troba al supermercat i llavors doncs, hi ha un procés de temps que per desenvolupar-lo. El tema està en que, clar, les marques quan llencen un producte nou informen al supermercat o informen a l'ensenya. Llavors, clar, aquests distribuïdors tenen informació prèvia al llançament sobre quines són les característiques d'aquest producte. I malauradament, de vegades, pues, aquesta informació pues, no sempre s'utilitza d'una manera neta, d'alguna manera, sinó que de vegades pot ser la inspiració perquè aquesta mateixa ensenya inspiri la seva marca. És a dir, clar, quan un distribuïdor està alhora competint amb el seu producte, amb els seus clients, a l'hora de desenvolupar un nou producte o de triar qui ha d'estar al lineal, doncs abans triaràs la teva marca que la marca del teu client, perquè el teu marge és més gran, perquè la contribució que ofereixes als teus clients és més alta, per lo que sigui. I a vegades, bueno, pues aquesta informació mai saps exactament com arriba, però pot ser la font d'informació perquè el teu distribuïdor faci servir o llenci un producte semblant al teu.
Cap a on diries tu que va la tendència a disminuir aquesta baixada de fracàs? És a dir, millorarem aquestes dades que heu aconseguit en el...
Esperem que sí, esperem que sí. A veure, la tendència per ara no és molt positiva. És a dir, estem parlant d'una disminució important en investigació, en innovació. Però, òbviament, el que està clar és que els mercats s'han de desenvolupar i si no som capaços d'oferir coses noves, interessants, serà molt difícil que siguem capaços de fer que el consumidor s'estigui interessat i atractiu. Per a més a més, una de les coses que diu l'estudi és que, que la innovació té fruits molt importants, és a dir...
Que té èxit, també.
Bueno, i que quan més innoves, més èxit tens, més aprens, no? I que les marques que tenen més èxit són aquelles marques que estan innovant més i esforçant-se més. És a dir, que no és una cosa lligada a l'atzar, sinó que també hi ha un aprenentatge darrere, no? I que aquells sectors en els quals les empreses innoven més, pues, també creixen més. I que les innovacions també permeten que els fabricants demanin un preu més interessant perquè el consumidor està interessat en pagar més per aquelles coses millors. Uh-huh. Per la qual és un cercle virtuós.
Sí,
no?
Sí. Doncs Anna Maria Varela, directora de l'estudi i professora de màrqueting d'ESADE, moltíssimes gràcies per la conversa. Okay. Segurament que després d'aquesta xerrada, quan anem al supermercat o a l'hipermercat, ens ho mirarem d'una altra manera.
Bueno,
moltíssimes gràcies.
Molt bé, molt
bon dia.
Encantada.